Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí una persona que ho coneix bé, l'escriptor Francesc Serés. Què tal, Francesc? Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia al Manel, que va ser professor meu.
Hola, Francesc. Ah, carai. M'alegro molt sentit.
Vaja. El Francesc, que és escriptor i és director de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull, és l'autor de La pell de la frontera, que és un llibre que es va publicar, què deu fer ara, Francesc, una dècada?
El 2014.
Sí. Disculpa, doncs. Sí. Pensava que era més. Que és un llibre que ja retratava algunes de les qüestions de què estem parlant, no? De la història dels temporers, i que ha servit també de base per un documental que es diu El cos de la fruita, dirigit per la Clara Barbal i el Pablo Rogero, un retrat precisament sobre la lluita per la supervivència dels temporers immigrants. Francesc, t'he de preguntar, tu que coneixes bé la qüestió, cap a on ens hem de remuntar per aquesta crisi, per aquesta situació de desigualtat que viuen els temporers que estem veient aquests dies, i que no és només Lleida, vull dir, són diverses poblacions de la zona.
Bé, jo diria que ens podem remuntar a molts punts en el temps. El primer és, òbviament, pel que fa a la visibilitat, és quan arriba els primers moments d'arribada dels temporers al Baix Inca, al Baix Segrià, també al Maresme, que això és a finals dels 70, començament dels 80, i clar, amb una invisibilitat absoluta, això és com una història no explicada, no? El que passa que ens hauríem de preguntar també quines són les condicions objectives que fan que aquests temporers arriben aquí. Són polítiques de colonització i de descolonització, perquè arriba tota aquesta gent aquí, doncs home, perquè venen empeses per situacions de misèria, per guerres, per circumstàncies extraordinàries, dolorosíssimes, de vegades a diverses parts del món, perquè clar, això, entremig, tenim aquest vector que acaba explicant més del que sembla que és un capitalisme global que és desaforat i que empeny a migracions forçades i que arriba als llocs on o hi ha menys control, en el seu moment hi havia menys control, o hi havia una situació més inestable com era la pagesia, però el tall el podem posar en molts llocs, és a dir, com han canviat, per exemple, l'economia de la zona i com s'han empleat aquesta gent, o quan això ha arribat a Barcelona. Clar, és a dir, parlem molt dels temporers, però quants temporers tenim a Barcelona ara mateix que se n'han anat cap a Lleida perquè la situació del Covid fa que no puguin ni vendre els seus productes a la banda, ni recollir ferralla, ni tan sols dormir al carrer a Barcelona, i estan dormint al carrer als pobles del Baix Inca i el Baix Segrià. És a dir, el problema és tan complex i té tantes cares i té tants aspectes que és molt difícil posar-li un punt de començament que sigui nítid.
Però la situació ha estat similar sempre? No sé si tu t'has sorprès que ara de cop el debat sortís.
No, que va, sorpresa cap, i la situació és molt similar, fins i tot molt pitjor al començament. És a dir, penseu que jo el primer record que tenim compartit i contrastat és que, per exemple, un poble com Segrià arriben de cop vol dir en dos dies 300 marroquins. Això estic parlant als anys 80, i Seidí és un poble en aquell moment de 1.600, 1.700 habitants.
Quin poble dius, el teu?
Sí, sí.
Seidí, a la franja.
Sí, esclar. Mireu la proporció, 300 marroquins de cop, o 200, o 300, no, perquè són, clar, tothom té unes xifres aproximades perquè no s'han fet estudis d'aquell moment i ja no se'n poden fer. Però aquesta magnitud d'arribada de cop en pobles que no tenen cap mena de servei. Jo en ma vida he vist un assistent social per tractar això. No he vist mai cap tipus de reforç institucional. No he vist mai, ni tan sols, quan era petit, construir res perquè es poguessin aixoplugar. Aleshores, clar, tothom feia el que bonament podia en magatzems, en hangars, en pallers, en cabanes, en construccions precàries. Però, clar, la situació ve que s'arrossega des de fa molt de temps. El que passa que ara tenim fotos, tenim mòbils, i tothom podem compartir a xarxes fets que en són molt xocants. El que passa que són xocants fins a un cert punt a la gent que fa molts anys que els vivim i sobretot que els patim també, no? I que compartim el patiment amb molta d'aquesta gent.
Per què t'hi vas començar a interessar, Francesc, per aquesta qüestió? Era precisament perquè ho veies i no entenies perquè ningú en parlava d'això? o...?
Bé, jo suposo que com a escriptor era un elefant que tenia al mig del passadís, clar, i que tard o d'hora m'hi havia d'enfrontar, és a dir, que havia d'explicar com jo pogués, i des del meu punt de vista això és important, perquè jo el que no intento fer mai és suplantar la veu de ningú aquí. Molta gent s'acosta a La pell de la frontera com si fos un llibre que ho explica tot. La pell de la frontera explica un punt de vista concret. Un punt de vista concret que haurà de ser complementat per múltiples veus i que no començarà a funcionar bé fins que els fills dels migrants que han arribat en aquella zona expliquin la seva pròpia història. D'acord? És a dir, que t'hi comences a interessar perquè hi ha un aspecte de la realitat que no queda recollit en la literatura ni en els mitjans oficials. T'interesses perquè, si no, aquella història es va perdent. Jo mateix no tinc memòria ja escrita de tot com va passar les primeres migracions, les dates exactes. L'hem anat reconstruint com hem pogut a partir de fets concrets que van passar tal any o tal l'altre, i acompanyat tot també de la degradació econòmica d'una zona. Una zona que ha patit moltes crisis, que riu tot del Covid, o riu tant de la crisi de 2008, les crisis que de la pagesia en aquella zona ha estat molt més bèsties que tot això, i que jo diria que és un dels llocs on es veu de manera més clara com el món xoca contra un país, contra Catalunya. No? És a dir, hi ha un món que envia tota la seva gent, tots els conflictes que té, i ens els fa aterrar allà en un lloc en el qual no estava preparat i ja tenia els seus propis conflictes previs, vaja.
Em permets, Francesc, i també la resta, l'Anxo, la Iva i el Manel, perquè hi ha un oient il·lustre d'aquest programa, que és senegalès, es diu Adam Envaló, és un amic del programa, un amic de la ràdio que vam conèixer fa ben bé, no sé, 4 o 5 anys, quan vam anar al Carràs a fer un programa. Ell és senegalès i va arribar, si no recordo malament, fa ben bé una dècada. Hola, Adam, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
Xavi. Bueno, i parla un català extraordinari. Me'n recordo que en un programa amb el Toni Clapés li vas dir que era culpa seva, bàsicament.
Pues sí senyor, tens tota la raó. Per culpa de RAC1, culpa del Versió, pues he après a parlar català. I això us agraeixo moltíssim, perquè això m'ha obert moltes portes.
Adama, tu has estat temporer.
Jo he estat temporer al 2000, vaig començar a fer de temporer al 2014, sí.
Mira, doncs, quan va sortir el llibre del Francesc Sarés, encara potser us podíeu haver coincidit en les històries.
Hola, Francesc.
Però, escolta'm, on feies de temporer i explica'ns quines eren les condicions en aquell moment?
Mira, jo vaig començar a fer de temporer, principalment el primer dia vaig arribar a Menàrguens. Segur que en Francesc coneixerà aquest poble, que està entre Balaguer i Lleida.
I tant, tinc amics.
Jo vaig començar a Menàrguens i quan vaig arribar-hi, la primera setmana vam tenir que dormir a la plaça aquella que tenen allà en el centre de Menàrguens, dormíem allà perquè no hi havia enlloc, no teníem enlloc per dormir. Enlloc. Sí, i érem 4 persones i les 4 persones no cabíem en el cotxe. Jo tenia un cotxe, però igualment les 4 persones no cabíem en el cotxe. I això va ser... Vam començar, me'n recordo exactament, era un 25 de maig, el del 2014, i estava plovent a Galdío. Vam deixar les maletes dintre del cotxe i vam estar allà arrambat davant d'un bar i tot això, i intentar de dormir allà. I teníem feina, veníem a treballar a Corbins. Teníem la feina a Corbins, en un jefe que tenia unes cireres per acollir, i pues anàvem a acollir cireres. I el que em va fer molt de mal, a Corbins... No sé si l'Ajuntament o els veïns i tot això, no teníem ni xeta pública per agafar aigua per beure. Havien tret totes les xetes públiques perquè els temporers no poguéssim dormir al carrer ni treure aigua pública per beure, us ho prometo. Això és la pura realitat que hem viscut aquí en el nostre país, perquè jo ara mateix... M'identifico com a un català més, perquè viuré aquí tota la meva vida. Ho tinc segur, però us ho prometo, és la realitat de Catalunya.
Perquè tu vas arribar molt abans que començar a fer temporer, per tant vas fer d'altres feines.
Jo vaig creuar el Mediterrani, me'n recordo perfectament, el dia 22 de gener del 2004. I això que ara, que es parli ara, que la gent que es moren al Mediterrani ara, jo al 2004 veiem cossos flotant en el Mediterrani en aquest moment, al 2004, us ho prometo. El 22 de gener del 2004 vaig creuar el Mediterrani, vaig arribar a Lanzarote.
Sí.
En aquell moment tenia 25 anys.
I com vas arribar?
I havia deixat tota una família arruïnada a Senegal, perquè pensava que el camí era més fàcil i tot això, i havia gastat tots els estalvis dels meus pares per venir cap aquí.
Per què vas marxar del Senegal?
Perquè jo pensava que arribant aquí podria rentar la cara de casa meva en un plis-plas, perquè és el que havia vist. Perquè jo havia vist gent que mai havien estudiat. Jo estava estudiant fins a la universitat. Havia vist gent que estaven pastorant vaques i han deixat això. Han vingut a Espanya i en un plis-plas, en un any, havien fet un rentat de cara de casa seva que havia canviat radicalment. Passar de dormir en xaboles a dormir en un edifici. Clar, què fas? No et quedes allà amb els braços creuats. Dius, saps què faig? Cap allà vaig jo també.
I, sí. Evidentment, la realitat que vas trobar no tenia res a veure.
Això mateix. I he vingut aquí i m'he trobat la realitat, la cruda realitat. Clar, en el principi no tenia papers. Ho entenia, deia que no tinc papers, doncs pues, hauré de dormir al carrer o hauré de fer, perquè jo, els dos primers dies vaig dormir a l'estació del nord de Barcelona. Allà, a l'estació, a l'hivern, perquè jo em vaig treure del centre el 19 de febrer de 2004. I clar, era en plena hivern. Mm-hmm. Sí, i vaig dormir allà. I quan vaig anar de temporer, jo pensava que ara tinc papers, podré trobar un pis, podré trobar-me un lloc per dormir, i tot això, i pues res.
Sí, perdona, tu eres un temporer, permetem l'expressió, de classe alta, perquè tenies papers, que hi ha molts que no en tenen.
Jo era un temporer de luxe, perquè tenia el meu paper, tenia el meu cotxe.
Clar, sí. Clar. I no trobaves manera de trobar un allotjament. Però per què no trobàveu allotjament?
Això és horrorós. T'ho arrastreguen a la teva cara. Perquè ets negre, no veuen una persona davant teu quan els hi vas a tocar a la porta per demanar un pis per viure, un qualsevol cosa. T'ho arrastreguen a la cara. Ai, a la que obren, quan parlen amb tu per telèfon o el que sigui, ja que m'expresso bé, no es donen compte que soc negre. Però a la que obren la porta i em veuen, hola, bon dia, ah, ets tu la dama? Sí. Ah, hòstia, no, ens hem equivocat, o no sé què, que l'amo no vol gent de color, i no et diuen negre, diuen gent de color i no sé què. Dius, vale, ho sento, és el que sóc, i punt, i ja està, si no voleu, doncs pues, què puc fer-hi? I només un mafiós ens va jugar, a Menàrguens, un mafiós ens va jugar un pis que estava a punt de caure, que estava a les ruïnes. T'ho prometo, que estava a les ruïnes, vam llogar una habitació a 150 euros, en sèrio. I, clar, que 7 persones en una habitació, les dues nits que vam dormir allà, l'habitació va començar a caure a trossos. Vam tenir que sortir corrent d'allà. I vam trobar un garatge a Torrelameu.
O sigui, vau dormir en el garatge?
Sí, dormíem en un garatge que estava habilitat per temporer, segur, perquè tenia una habilitat, un servei allà on podeu fer les necessitats i tot això, i ja està. I tot l'altre heu d'anar amb el teu propi matalàs, vinga, a terra, amb la teva manta i a dormir allà.
Ni matalàs us deixaven?
Sí, matalàsos, t'has de buscar el matalàsos en les escombreries. Sí.
Quant de temps
va... Si no, busques compres una manta i la poses a terra i dorms allà. És el que he fet. És el que he patit jo, el que he fet.
Quantes hores treballàveu quan ho estaves fent, Adam, això?
Sí, les hores... Nosaltres intentàvem de fer el màxim d'hores possible. Siguem realistes, perquè si et paguen l'hora a 4 euros, has de fer el màxim d'hores possible per poder sobreviure, si no, no t'arribarà. Fèiem 9 hores. Fèiem 9 hores.
A 4 euros l'hora.
5 hores al dematí... I 4 hores per la tarda. Mm-hmm. 5 hores al dematí, perquè intentàvem de començar a les 7 al dematí per plegar a les 12, que quan comença a apretar la calor per allà.
Clar.
I després descansàvem fins a les 3 i pic o a les 4, per tornar a començar a les 4 fins a les 8 de la tarda.
Qui són els temporers que hi ha, no ara, dic, ara també, però en la teva època, d'on venien, qui eren...
En aquell moment érem gent senegalesos sense papers, gambians, i gent moltíssima. Per allà a Lleida n'hi ha més gent de Guinea i de Guinea-Bissau. Sí, jo la gent que vaig conèixer allà són gent de Guinea, Guinea-Conakry i Guinea-Bissau. Els senegalesos en aquell moment no eren tants. Sí, eren molt pocs.
I són gent que, per entendre'ns, es mouen per... que són temporers ara a Lleida, però després poden anar-se a Andalusia, però després poden anar... Es dediquen a això, bàsicament?
Sí, hi havia... Jo era un dels pocs, jo i uns pocs, que havíem sortit d'aquí a Girona per anar a Lleida, érem uns pocs, que sabíem que després d'aquelles temporades tornàvem cap a Girona a buscar una altra pena. Però hi havia gent que viuen d'això, i encara conec gent que viuen d'això. Ara estan a Lleida. Quan s'acabi Lleida, directament van al gener, van a Jaén, amb les olives i tot això. I quan estigui a punt d'acabar això, van a Múrcia amb les tomàquets i tot aquestes històries. I després, així, i després, si poden, n'hi ha gent que si poden, venen a València amb les taronges. I clar, a la que s'acaben les taronges, pues poden tornar cap a, com es diu, cap a Lleida altra vegada, així. Ho tenen muntat així.
Amb contractació, diguem-ne, és a dir, no van a veure si els hi donen feina, sinó que truquen abans, vull dir...
Truquen? Que va, ningú no, truca. Aquí anem i arribem i vinga, a anar pel camps, per les portes dels jefes i tot això, a demanar feina així. Sí, sí, que va, ningú truca a cap moment ni cap d'això, te'n vas... Allà arribes al poble, pues mira, i al company et diuen, mira, aquí està el garatge de tal, t'esperes aquí, i pues, quan surti al dematí o per la tarda, pues, li demana si necessita persona o si no. L'encarregat d'allà, que és la majoria són negres com nosaltres i saben on anar a buscar gent. Si el jefe li demana, pues va i diu, tu, vine a treballar amb nosaltres, i ja està. I clar, i... Has de fer el màxim d'hores possible, perquè el dia que plou, imagina't que un dia que plou, se'n tornem i cap a casa i no treballes i no cobres.
Clar, clar. Adama, quan vas deixar de fer de temporer?
Jo, des del 2017.
I a què et dediques ara?
Ara treballo en una fàbrica tèxtil, gràcies a Déu, que em tracten fenomenal, d'aquí Besolú, que es diu Vilarassa, i pues, ara ja m'han canviat el contracte per fer-me encarregat de torn. Ara, gràcies a Déu, però per l'ERTO i tot això, estem parats 15 dies, però bueno, això és el més normal que hi ha ara mateix.
Heu fet un ERTO, però pots aguantar bé?
De moment sí, de moment si paga l'administració, pues podrem aguantar, si no, pues us demanaré feina a la ràdio. Què voleu que faci? Que vagi a robar, no ho farem pas.
No, home, no, només faltaria, evidentment.
Ah, bueno, al Manel Delgado li demanaré feina, perquè sóc un fan seu, eh?
Delgado, li vols dir alguna cosa? Perquè és un fan teu.
Home, nosaltres tenim, bueno, parlo del grup de recerca amb el que estic, tenim una relació amb la gent del sindicat de manters. No sé si en aquest context hem tingut algun contacte, però ja sap que té... jo també sóc un fan seu i d'altres. Per cert,
ja, molt bé, gràcies.
Em renyaran si no dic que el nostre grup de recerca ha publicat un llibre que es diu Manters, Marta Contijol, qui, Horacio Espinosa, de la Catedral, i un altre que es diu Importando Miseria, de Olga Chon, justament sobre el tema dels temporers. Però sí, és tot tant, tu. Fan total, tu, militant.
No has hagut de tornar a fer de temporer, Adama?
No, de moment no, i no tinc cap gana. I si la misèria m'arrastra, pues hi tornarem, però ara mateix no tinc cap gana, cap gana. Amb l'experiència que he tingut, la veritat que ja no.
T'acabo amb la pregunta que jo crec que és una obvietat, Adama, però que, pel que tu coneixes, al final, Catalunya és racista?
Jo no vull generalitzar, però jo diria que la població catalana ni amb el 80% és racista, perquè, Xavi, saps per què ho dic?
Per què?
Perquè un partit polític que vagi a tractar aquest tema dels immigrants i tot això no tindrà cap representació parlamentària. Per això tothom, tot el partit polític, perquè gràcies a vosaltres segueixo tots els partits polítics i tots els partits polítics intenten de no parlar d'aquest tema. I els votants qui voten? No, no són els immigrants, eh? Són els propis catalans que voten als partits polítics.
Mm.
I llavors, clar, un partit polític busca la seu, el seu benefici.
Sí, sí.
Sí, i si un partit polític va a tractar aquest tema dels immigrants i tot això, us ho dic jo, que no tindrà cap representació parlamentària. Mm. I clar, per això tu tot el partit intentant d'evitar-lo, parlant de la macroeconomia i del que ve al país i de la sanitat i totes les altres coses que t'interessen més i ja està, però és la pura realitat.
Adama, una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per explicar-nos la teva vida, que al final és d'un altíssim interès per el tema que estàvem tractant. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, de veritat. Moltíssimes gràcies. I vull dir una cosa, Xavi, sí, perdona, un moment.
Vols saludar algú?
No, és que no volem... Vull llençar un missatge. Val. No volem fer pena. No volem fer pena. El que volem és oportunitat i respecte, t'ho juro. Pena no volem. Perquè podem lluitar i si ens donen les oportunitats i el nostre dret, podem seguir lluitant i no dependrem de ningú.
Mm. Sí. Una abraçada, Adama.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Francesc, no sé si vols afegir alguna cosa més després de tota aquesta allau d'experiència que ha portat l'Adama sobre la situació dels temporers, que, en fi, que ha estat la seva durant uns quants anys.
Sí, no, és una de les moltes veus que es poden combriar aquí. El tema dels temporers ha canviat molt, també. És a dir, hi ha, diguéssim, penseu que els pagesos que poden contractar temporers cada vegada són menys, és a dir, les explotacions familiars cada vegada en baixen més, i el que hi ha més són grans empreses explotadores de grans extensions, que ja fan contractacions amb origen, etcètera. Ho dic perquè hi ha un gruix enorme, que ja va per un altre costat totalment, i que no té res a veure amb voluntats personals o amb compromisos polítics, etcètera, sinó que és el mateix nivell empresarial, el mateix capitalisme global, que ho està estructurant tot d'una altra manera, amb injustícies, és a dir, que quan sortiguin altres veus, amb injustícies semblants, i amb situacions duríssimes igualment. Mm. Però hi ha com un conjunt d'ambosses enormes de temporers, que, per exemple, que veiem de Romania, quantitativament, gairebé superiors que ara mateix que arribin d'Àfrica. El que passa és que les situacions dels països que no pots contractar en origen i que es veuen desprotegits perquè no hi ha papers són terribles, i segurament el que està explicant la dama avui ho poden explicar molts altres, que està passant doncs gairebé avui. És a dir, que simplement reforçar-ho. Mm.
Francesc Ares, un plaer que ens hagis acompanyat. Una abraçada ben forta.
Una abraçada. Adéu.